Prevista la instal·lació i la reforma de diverses bateries de contenidors soterrats, en preveu l'aprovació definitiva en les pròximes setmanes, però ja podem informar de quins són els punts on es realitzarà aquest projecte i també podem parlar-ne amb el tinent d'alcaldia de Territori, Jordi Sitjà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta reforma i instal·lació de bateries de contenidors són pel carrer de Mar, pel carrer Moragues amb Costa i Fornaguera, pel carrer Balmes amb Jaume Salvador, Balmes amb la plaça Mercè Rodoreda i finalment la bateria de contenidors a la plaça de l'Ajuntament. Per què s'han escollit aquests punts?
Sí, s'han escollit aquests punts perquè enteníem que dintre doncs, la programació que s'ha d'anar fent d'any a any eren doncs, prioritaris, tant per les seves característiques del nucli que tenim ara, doncs, diguéssim, a l'exterior, que no està soterrat, com per les característiques de l'ubicació. En aquest cas, voldria matisar que el nucli del carrer de Mar és un nucli complet, és a dir, no hi ha cap tipus de soterrament fins avui i, per tant, soterrarem tant la selectiva com el rebuig i l'orgànica, els tres de selectiva, el rebuig i l'orgànica. I així mateix ho farem en el carrer Balmes amb Jaume Salvador. Soterrarem els tres de selectiva, el cartró, vidre i paper, rebuig i orgànica, d'acord? O sigui que aquests són dos nuclis de soterrament complets. I, en canvi, el nucli de Moragues i el de Balmes amb la plaça Mercè Rodoreda, el rebuig amb l'orgànica ja és soterrat en aquests dos punts i el que fem és complementar amb els tres de selectiva, el verd, el blau i el vermell, el groc, que serien doncs vidre, paper i cartró. Vidre, paper, cartró i plàstic, i envasos. Per tant, dos de complerts, carrer de Mar, Balmes en Jaume Salvador, tota la bateria, i dos complementant un soterrament que ja hi havia parcial. I finalment, a la plaça de l'Ajuntament, el que fem és no, el soterrament ja està fet i el que fem és una restitució perquè tot el que és la caixa que fa anar doncs, amunt i avall els contenidors, la caixa soterrada està absolutament trencada i diguéssim, degradada pel pas del temps i fem aquesta... Això és un canvi, diguéssim, de contenidor, no és un soterrament nou.
51.000 euros aproximadament d'inversió per dur a terme aquest projecte, que no sé si el tenen ja agendat en el calendari.
Sí, tan bon punt acabi el període d'informació pública, es posaran a fer-ho amb l'objectiu d'acabar doncs, abans de l'estiu. Sí, sí.
Aquest
és l'objectiu. I aquests 51.000 euros els afronta l'empresa concessionària de la neteja. O sigui, l'Ajuntament adjudica això a partir d'uns compromisos que venen derivats per un concurs que va guanyar la UT Urbacerca del Maresme i que hauran d'anar desenvolupant diferents actuacions d'aquest tipus.
Aquesta és la línia, no?, d'anar soterrant tots els nuclis de contenidors que hi ha a la ciutat, els que hi ha encara a superfície. Si pensa fer alguna actuació en aquesta línia, o són contenidors que tenen algunes circumstàncies especials que no es pot...
No haurem d'anar soterrant, però vull dir, l'esperit del contracte, de bon principi va quedar clar, no contempla soterrar tots els contenidors de Calella, ni molt menys, Hi havien 30 en el concurs i 30 com a millores, que va apostar-hi l'empresa concessionària, 30 bústies, per entendre'ns, O sigui, 30, per tant, en total 30 de sol·licitud del plec de condicions i 30 de millora, són 60 bústies que han de soterrar o canviar. Ara, doncs, de memòria, doncs en fem 7 i 7, 14, 14 i 6, 20, doncs en fem unes 22 o 23 de les 60 que seria durant els 12 anys que dura el contracte, però bueno, hem volgut anticipar les màximes possibles i així ho seguirem fent.
Un terç del compromís complet, doncs ja.
Exacte.
Aprofitant que el tenim en línia, senyor Sitjà, dilluns que ve hi ha ple i entre els temes que es porten a debat, un sobre el qual hem parlat en anteriors ocasions, el tema dels pisos turístics i la seva regulació, finalment porten a ple l'aprovació inicial d'una regulació específica sobre els habitatges d'ús turístic.
Exacte, és una ordenança el que portem. I en base a això, en base a que és una ordenança i que es poden regular algunes coses i d'altres no, perquè amb aquest mecanisme jurídic, administratiu i legal, doncs hem posat una sèrie de condicions que doncs, també les hem debatut en el si de la comissió informativa. En el seu moment vam enviar una proposta inicial, un borrador, a tots els grups del plenari i l'hem debatut en el si de la comissió informativa. La nostra proposta més unes diguéssim, modificacions o propostes addicionals que va fer el grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, i de tot plegat n'ha sortit aquesta ordenança. Que si voleu comentem les coses potser més significatives que entenem nosaltres.
Sobre característiques de l'habitatge, també capacitat i senyalització, també, per exemple.
Exacte, exacte. L'ordenança, o sigui, la llei diu que un habitatge d'ús turístic ha de ser qualificat com a ús residencial, és a dir, no serien apartaments turístics ni altre tipus, sinó ha de ser habitatge, que se li dona aquesta autorització d'habitatge d'ús turístic, que és temporal perquè el propietari podria donar-la de baixa quan volgués, i que també la pròpia llicència també és temporal, perquè uns mesos a l'any pots fer d'habitatge d'ús turístic i els altres no. Simplement que permet, quan tu vols, utilitzar aquesta explotació. Ha de ser un habitatge que no hi visquis, és a dir, que mentre el tens llogat d'habitatge d'ús turístic tu no hi pots residir i l'has de llogar tot sencer. El concepte de lloguer d'habitacions parcial o allà on jo vic és un altre concepte, això que en diuen l'economia col·laborativa, i el lloguer d'habitacions no té res a veure amb això, i els apartaments turístics amb qualificació turística tampoc, si no són residencials. Necessitaven només la cèdula d'habitabilitat, i un número de registre que es donava i que figurava en el registre d'aquest tipus d'habitatges a la Generalitat de Catalunya. Nosaltres ara el que hem posat és, a més, demanem una pòlissa de responsabilitat civil de 300.000 euros i demanem també en els habitatges que tinguin règim de propietat horitzontal, és a dir, una persona que té un xalet no, però una persona doncs, que està amb comunitat, per entendre'ns, que haurà d'acreditar que no hi ha un acord, uns estatuts o un acord formal en contra de la comunitat de propietaris. És a dir, l'article diu concretament que en el cas d'habitatges sotmesos a règim de propietat horitzontal caldrà certificació expedida per l'administrador o bé el representant legal de la comunitat, podria ser per entendre'ns el president, que acrediti que l'activitat d'ús turístic no està prohibida bé pels estatuts o bé per acords formals de la comunitat de propietari. Què vol dir un acord formal? Doncs que la comunitat s'ha constituït amb una junta, amb una reunió de junta amb el quòrum necessari, i que dintre els mecanismes legals, que jo ara no conec, de si són dos terços o tres cinquenes parts, per exemple, dels que voten, han d'estar-hi a favor o en contra. I, per tant, si consta que estan en contra, no podran acreditar l'autorització de la comunitat i, per tant, no donarem la llicència.
Que seria un dels mecanismes que amb els quals es podria afrontar possibles problemes de convivència, que és un altre aspecte que preocupava, oi?
Aquesta és la vocació, Aquesta és la vocació. I l'altre element important és la senyalització, que la senyalització comportarà que hi haurà d'haver-hi un rètol distintiu que marca aquest Ajuntament de Calella, que són habitatges d'ús turístic, el número de persones que hi pot haver a l'habitatge, que venen determinats per la llicència que surt de la cèdula d'habitabilitat, i també un número de telèfon d'incidències que d'alguna manera responsabilitza o bé el propietari, si és l'explotador, o bé si ho té cedit a una empresa, l'empresa explotadora. Aquest número de telèfon ha d'estar operatiu 24 hores al dia i ha de tenir una capacitat de resposta en 30 minuts. Aquest és un dels altres elements importants, diguéssim, de responsabilitat del gestor. Tot això després deriva en una sèrie de normes de convivència que ja els teníem a la convivència, a l'ordenança de convivència ciutadana, però que hem plasmat específicament a dintre de l'ordenança, doncs, perquè quedin ben regulades, i com a conseqüència de tot això, els incompliments són en faltes lleus, greus o molt greus, que tenen una sèrie de mecanismes sancionadors. Aquest és l'esperit de l'ordenança. Hi ha un moment...
Sí,
hi ha un moment, simplement, que nosaltres pensem que això va condicionat a la suspensió de llicències que s'aixecarà el mes d'abril, per tant nosaltres ara volem aprovar en el plenari aquesta ordenança, que passi la informació pública i que, doncs, si té al·legacions la resoldrem, i finalment que acabi siguent publicada, d'acord? I que coincideixi en el temps amb aquest aixecament de la suspensió. Sí que volíem anar una mica més enllà, però per aquesta ordenança no ho podem fer, tot i que en la proposta inicial que vam fer des del govern, amb el suport dels nostres tècnics, hi era, però ha decaigut perquè ens n'hem adonat que no ho podíem sostenir-ho, per experiències d'altres administracions que ho han viscut abans també.
En quin sentit més enllà?
Nosaltres volíem regular el número total d'habitatges que penséssim que hi pogués haver a Calella. I vam plantejar una proposta que tingués a veure amb els habitatges que hi ha a l'IDESCAT, que a Calella sembla que són de l'entorn dels habitatges donats d'alta a l'IDESCAT, coneguts que són 10.600, d'acord? Perquè hi ha moltes més finques urbanes, però que siguin habitatge, que a Calella n'hi ha 10.600, i nosaltres el mecanisme que utilitzàvem era regular amb un màxim del 5% aquests habitatges que actualment hi ha a Calella, que ens situava a l'entorn dels 530. Això és una voluntat que tenim, però que haurà de venir regulat amb més tranquil·litat per un pla especial, que això té a veure ja amb qüestions urbanístiques. No pot anar amb una ordenança reguladora, perquè la llei no ho sustenta, que una ordenança reguladora pugui qüestionar el número total d'habitatges. Quan hem tingut el coneixement de que això no ens en sortiríem, doncs ha decaigut de l'ordenança. I, per tant, seria un tema d'un pla especial, com en el seu dia, si recordeu, es va fer via pla especial la regulació dels bazars o de les portes fredes, recordeu, els bancs, entitats financeres i tal. No era una ordenança, sinó un pla especial. A Lloret, per exemple, primer ha fet l'ordenança i després s'estan tramitant el pla especial. Nosaltres ens plantegem fer el mateix amb més tranquil·litat abans que acabi la legislatura.
Abans que acabi la legislatura.
Sí.
Sí, com bé deia, aquesta ordenança arriba després d'una moratòria que va ser prorrogada de la concessió de llicències. Llavors, en aquell moment, ens explicaven que hi havia 250 habitatges d'ús turístics legalment donats d'alta, no?
Sí, 260, sí.
No sé si tenen constància vostès que aquí a la ciutat de Calella hi hagin habitatges que no amb llicència d'activitat, però sí que funcionin com a tals, i no sé si hi ha algun mecanisme previst en aquesta ordenança o d'alguna altra manera per fer-los aflorar.
No, nosaltres ja tenim un cercador, tenim un motor que es gestiona des de l'àrea de comunicació informàtica, que em sembla que havíem tingut oportunitat de parlar algun dia, que nosaltres amb aquest cercador podrem trobar, és a partir de clar, la gent es posa en pàgines web, publicita, i a partir d'aquí es detecta si aquell producte que s'està publicitant com a habitatge d'ús turístic té el suport de la llicència o no. Aquí pot ser una mica enganyós perquè poden haver-hi, clar, en un moment determinat 400 anuncis i només 250 llicències, perquè és lògic que hi ha gent que es publicita per diferents plataformes. Habitàclia, Idealista, clar, hi ha altres, no? Plataformes. Vull dir que la gent es pot publicitar per diferents plataformes, però és el mateix habitatge, no? Però tenim mecanismes de control i de sanció. I en el seu moment, l'Ajuntament vam estar molt al damunt, des de la policia, que inclús teníem una persona fent un seguiment de les activitats que es produïen en el sector per veure si tenien o no llicència, i no hem tingut una incidència important abans de la suspensió. Sí que podem entendre, per sentit, una certa qüestió raonable, que probablement la suspensió haurà abocat algú a... paraula, no sé si és atrevir-se, sona... però, bueno, a tindre, l'ànim de dir, no em donen llicència, però jo surto al mercat, els detectarem. Vull dir, ara jo crec que tindrem l'oportunitat de regular-ho, això, és a dir, si algú aquests mesos ha pretès comercialitzar sense llicència, ara es podrà regularitzar, i nosaltres en el termini de 2 o 3 mesos després d'haver aprovat l'ordenança tenim capacitat per detectar qui no tingui llicència i aplicar-li les sancions que pertoquin si no la treu.
Per tant, durant el temps en què han disposat dels serveis d'aquest motor de recerca per aquestes diverses plataformes de promoció d'habitatges, no han detectat cap pis ni s'ha imposat cap sanció?
No, sí que n'hem detectat algú. No hem posat cap sanció, perquè entre altres coses hauríem de fer una feina de depuració que la farem amb tranquil·litat, perquè insisteixo, hi ha molts pisos que surten 4 vegades publicitats, no? I per tant, sapiguer quants en tenim de totals i quants no són amb llicència, així que pensem que n'hi haurà alguns, però d'alguna manera haurem donar l'oportunitat a partir de l'alta de l'ordenança i de que es pugui regular de que la gent es posi al dia amb la sol·licitud de llicències. I serà a partir d'aquí que haurem de veure quines es detecten sense... com una activitat, diguéssim, entre cometes, fraudulenta, i llavors sancionar.
I ja una última pregunta. Preveu un allau de demandes a partir del mes d'abril per donar d'alta habitatges d'ús turístic aquí a la ciutat de Calella?
No, mira, ara, nosaltres de les que, diguéssim, van quedar com a pendents, eren 6 o 7, vull dir que no... Llavors, a partir d'aquí, clar, o sigui, en el seu moment, diguéssim, que quedessin encallades per la suspensió, eren 6 o 7, que hi pugui haver gent que està pendent d'això, i en demani, sí, però també és veritat que, i això és una de les coses que, si recordeu, havíem explicat que ens preocupaven, és veritat que una de les coses que ens amoïnava era que segons quins blocs de pisos que no semblaven massa les característiques de l'immoble per l'antiguitat i per la tipologia de pis i per l'ubicació inclús, que tinguessin massa aquesta voluntat d'habitatge d'ús turístic, o aquesta oportunitat, no, voluntat d'habitatge d'ús turístic, més enllà d'un interès específic d'algun propietari que legítimament vol explotar-ho, o d'alguna empresa que li ha fet una oferta aparentment molt bona, ara això podrà venir molt regulat per la pròpia comunitat. Per tant, aquest allau que tu em dius, jo crec que els administradors de finques i els presidents de la comunitat crec que s'iran preocupant de que no hi hagi una gran proliferació a les seves escales. Ho entenc així, ho entens? I per tant, hi ha una regulació ara aquí, Hi ha una regulació.
Queda clar. Seguirem atents al debat plenari que hi haurà dilluns al ple de l'Ajuntament de Calella. Jordi Sitjà, tinent d'alcaldia de Territori, gràcies per les seves explicacions.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.